Atlas subversiu.
És l'hora d'obrir l'Atlas subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi i des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a Nova York. I anem cap allà perquè un dia com avui de fa 129 anys va aparèixer el primer número del diari The Wall Street Journal, un diari de referència a nivell mundial que està especialitzat en economia i negocis. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal des de la ciutat que no dorm mai?
La postal. Antoni Dalmases.
Molt bon dia, amics del suplement. Avui des de la capital de l'imperi, en ple centre de Manhattan. Sí, he vingut a la Meca d'Occident, a Nova York. Vaig arribar ahir i ja he passat per alguns dels llocs d'aquesta ciutat que confesso que m'entusiasma. Suposo que perquè no hi he de viure. Només baixar de l'avió ja vaig tenir un susto. El primer anunci de la sortida hi deia literalment Welcome to New York. I signava el bon desig al Bank of China. Vaig pensar que durant el meu vol s'havia produït la venda definitiva de Nova York als xinesos. Ja està, em vaig dir. Com que els novaiorquesos que conec detesten Trump, el president ximplet ha decidit vendre's la ciutat a la Xina per estalviar-se problemes. Després vaig saber que encara no. Més calmat, vaig començar la visita. Des de Battery vaig contemplar l'estàtua de la Llibertat, tot rememorant el desig dels catalans i passant-hi pel costat amb el transbordador. Després vaig travessar el pont de Brooklyn mirant l'Skyline de la posta de sol per arribar-me a una llibreria meravellosa i tot seguit vaig anar al cor de Manhattan on hi ha un edifici de Nova York que em té el cor robat, el Chrysler. A punt de fer 90 anys al setembre, aquest monument a l'Art Deco és d'una bellesa que m'absorbeix des de l'entrada majestuosa fins a la seva esveltesa. Aquest va ser el més alt del món fins que els 102 pisos de l'Empire State el van avançar. Sí, l'Empire... També hi vaig anar al capvespre, que és quan l'il·luminen amb les llums canviant segons l'ocasió. Com que sóc bàsicament urbanita, jo disfruto a Nova York. Els carrers són amples i tinc la sensació de no ser estrany en un lloc on tothom és de fora i al mateix temps és d'aquí perquè ningú et mira amb estranyesa. El tràfic és constant, sigui el dia que sigui. Tothom va a la seva i l'activitat comercial no para. M'agrada poder anar a un deli qualsevol hora a comprar pasta de dents o un diari o a menjar-m'hi un enorme entrepà de pollastre. Sembla que els límits s'han abolit en aquesta urbs enorme que aplega persones de tots els racons del planeta. Ara escric aquesta postal assegut en un jardinet que hi ha al costat del número 1211 de la 6a Avinguda, a l'ombra de l'edifici de la seu del Wall Street Journal. Hi he arribat venint del Rockefeller Center, aquell edifici que sempre surt a les pel·lícules americanes de Nadal amb gent patinant. Si a dins hi hagués el mural de Diego Rivera amb Lenin, Marx, Darwin i tots els personatges que hi va pintar, hi hauria entrat, però com que els Rockefeller el van destruir per convertir-lo en una alegoria de cert al capitalisme, m'he estalviat la visita. M'hi quedaré uns dies aquí, perquè hi tinc família. Com a bon turista, em duran a veure la nova zona zero. I abans de passejar per l'immens centre del parc a refrescar-me de la cloixa fogosa, visitaré el Metropolitan, el Met, imprescindible i inacabable temple de l'art que és l'únic que em reconcilia amb la humanitat. Divendres a la tarda, que és gratuït, tocarà el MoMA. Aquesta ciutat és que no me l'acabo. He de tornar a la biblioteca pública, passejar pel literari Washington Square, anar a passar una tarda a la llibreria Strand, 29 quilòmetres de llibres, encara no he marxat i ja penso tornar. En tot cas, amics, rebeu salutacions transatlàntiques, abraçades, moderades, que la xafuga és enganxosa també aquí. I el desig de salut, sort i llibertat, ara que els presos són més a prop de casa, però continuen sent hostatges de la barbària, que vista des de Nova York, continua sent barbària.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Nova York és la ciutat més coneguda del món i segurament també una de les més desitjades. És la ciutat més poblada dels Estats Units, punt de referència mundial pel que fa als negocis i al comerç. Formada per diferents districtes, el Bronx, Queens, Staten Island, Brooklyn i Manhattan, se la coneix per ser la ciutat que no dorm mai. L'estàtua de la Llibertat, Central Park, la 5a Avinguda, l'Empire State o Wall Street. La ciutat de Nova York és, per si mateixa, un escenari de pel·lícula.
Escenaris de pel·lícula.
Encara que sigui per feina, a aquestes imprudents hores de la matinada i només en tan poca estona, sempre és un plaer anar a la ciutat que mai dorm, a la Gran Poma, a la capital del món.
Albert Biorlegui.
Nova York és tot allò que pots esperar i molt més. I per això, el fet que sigui un referent en el comerç, la 5a Avinguda, el món financer, Wall Street, la política, la seu de la ONU i l'espectacle, Broadway, és només un petit aperitiu del que t'hi acabes trobant. ens hi aventurarem per fer un brevíssim repàs a la seva història i, com sempre, només tres pel·lícules i una cançó.
In New York. Why does it seem so inviting?
Com tot Amèrica, la seva història comença, oficialment, però de manera errònia, des que va ser descoberta pels europeus l'any del senyor del 1524 per Giovanni Aparezzano. Però no serà fins un segle més tard, al 1614, quan trobem els primers assentaments per part d'holandesos. La Guerra de la Independència primer, el fet que fos capital dels Estats Units fins al 1790 i el seu ràpid creixement la convertirien en la gran metròpoli americana. Una de les grans pel·lícules que reflecteixen la seva importància des de fa molts anys va ser l'excel·lent Gangs of New York, que Martin Scorsese va dirigir l'any 2002 amb Daniel Day-Lewis i Leonardo DiCaprio.
Ahí tiene el origen de nuestro país, señor Cutting. Están naciendo americanos.
Yo no veo americanos. Veo intrusos.
Se llama Amsterdam.
Nova York, com bona part d'Amèrica, ha estat forjada per les grans onades d'immigració europees que van tenir el seu punt més àlgid a finals del segle XIX. El 1974, Francis Ford Coppola dirigiria l'esplèndida segona part del Padrino, on s'explicava l'arribada de Don Vito Corleone, en Robert De Niro de jove i Marlon Brando de gran, a la illa d'Elis. L'escena, una de les més emocionants de la pel·lícula, estava rubricada per la magnífica música de Nino Rota.
What is your name? Come on, son. What is your name?
Tuo nome. Vito Andolini from Corleone.
Corleone. Vito Corleone.
Un punt d'inflexió en la seva atzarosa història van ser els atemptats de les Torres Bessones l'any 2001. A partir d'aquell moment, ja res seria igual, ni per Nova York ni pel món sencer. I malgrat que encara ens falta perspectiva històrica, el tràgic episodi ja ha estat en cinema en diverses ocasions, la més assecada de les quals, el 2006, quan Oliver Stone va dirigir a Nicolas Cage a World Trade Center.
Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center.
Estamos preparados para todo. Pero no para esto.
I a l'hora de triar una cançó, no. No posarem la que tots espereu, el magnífic New York, New York, que va cantar per a primer cop Liza Minnelli, però que va immortalitzar Frank Sinatra, sinó un altre himne també esplèndid, el que va composar el gran Leonard Bernstein pel musical de Broadway de 1944, ha convertit 5 anys més tard en una exitosa pel·lícula que aquí es va dir Un dia a Nova York. Va comptar amb Gene Kelly, Frank Sinatra i Jules Monsin. Era la història de tres mariners que només tenien 24 hores per patejar-se la ciutat. Nosaltres hem millorat el rècord. Menys de 3 minuts.
New York, New York, New York, New York. It's a wonderful town.
Hey, fellas, what's the big rush?
We only got 24 hours.
Yeah.
Yeah, we've never been here before.
What can happen to you in one day? What do you think you're gonna do?
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York.
Places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any. We got just one day, gotta see the whole town, right from Yonkers on down to the bay. In just one day,
New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery down. The people ride in all the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
Impecable, com sempre, veu Orlegui. Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Xènia.
Com estàs?
Molt bé, tu?
Bé, molt bé. Avui contenta perquè cada setmana obrim el museu a algun lloc del món, un museu imaginari, i avui, com m'agrada avui, anem fins a Nova York, perquè un dia com avui de fa 129 anys va aparèixer el primer número del The Wall Street Journal. Ai, ja m'hi veig jo, Artur, allà a la cinquena avinguda.
I tant.
Ja hi aniria ara mateix. Tu també, no?
I tant, m'encanta, és una ciutat meravellosa.
Quantes vegades hi has estat, tu?
Doncs no ho sé, potser hi he estat més d'una dotzena vegades.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí, perquè per feina hi he hagut d'anar bastant, i després bueno, ja hi vaig anar-hi de bastant petit, i després ara per temes de feina hi vaig a vegades un cop l'any.
Sí. Clar, és que artísticament és una ciutat molt potent, Nova York.
Doncs mira, quan després de la Segona Guerra Mundial, el centre, diguéssim, la capital del món, que era París,
sí,
va passar a Nova York.
Es va fer el canvi.
Es va fer el canvi. És a dir, va acabar tota la generació, diguéssim, de les avantguardes, del cubisme, de tot això, i llavors ja passa el que s'anomena la generació de postguerra, que ja tot passa a Nova York.
Uh-huh.
I des de llavors jo crec que Marc Contemporani ha seguit mantenint la capitalitat. Hi ha altres capitals, per exemple, doncs a Marc Antic jo diria que és més Londres o París encara, però en Contemporani, Nova York, juntament amb potser Berlín, és de les ciutats més importants del món.
Però aquesta primera obra que ens has portat, a primera vista, no em sembla molt de Nova York. Què és això
no.
que ens has portat?
Mira, ho he portat perquè és com paradoxal. Aquestes vistes són les vistes del claustre de Sant Miquel de Cuixà, que és aquesta abadia romànica que hi ha doncs, en aquesta localitat del sud de França, de la Catalunya Nord,
sí,
que és exactament de l'època romànica, és a dir, va ser consagrada al 808, que és aquest lloc tan bonic que està als peus del Canigó,
uh-huh,
i que el claustre sencer va anar a parar al que avui s'anomenen The Cloisters, que és aquesta delegació que té el Metropolitan Museum de Nova York a Harlem. I, per tant, doncs, és bastant curiós estar tu passejant doncs, per Harlem i a prop del riu Hudson i trobar-te amb el claustre de Sant Miquel de Cuixà.
I trobar-te això, Déu-n'hi-do. Clar, o sigui, ho van agafar, ho van desmuntar i ho van portar fins a Nova York.
Sí, sí, mira, això va passar exactament l'any 1913, quan hi havia un escultor que es deia George Gray Barnard, que a París va veure algunes d'aquestes peces disseminades entre antiquaris de París, de capitells, del claustre, i els va comprar. I llavors va anar-se'n directament a Cuixà, quan va saber l'origen de les obres, per veure si encara podia doncs, adquirir altres obres d'aquestes. I es va adonar doncs, que l'edifici estava completament abandonat o pràcticament, vaja, que en perill de ser expoliat, i llavors doncs, va adquirir tots el claustre sencer i se'l va emportar a Nova York, on el van doncs, restaurar i el van mm-hmm. reconstruir i està doncs, ara més o menys com era en origen, però en un altre lloc, és a dir, en una altra latitud.
Però és gaire habitual, això, Artur, de desmuntar i traslladar grans monuments com aquest?
Doncs mira, si te'n vas a Londres, al British Museum et trobes el Partenon d'Atenes.
Sí, és veritat.
I si te'n passeges per París, veuràs molts obeliscs que es va portar doncs, a Napoleó amb les seves campanyes mm-hmm. que venien a Egipte. És a dir, passa que jo crec que s'ha de distingir dues coses, Xènia. Una cosa és l'expoli produït per la guerra, és a dir, el conqueridor agafa quasi com a trofeus de guerra doncs, obres d'art del conquerit i les posa en el seu territori. I l'altra cosa és quan tu has comprat unes obres, com és el cas, que estem parlant de Sant Miquel de Cuixà i els cloisters, i les has recuperat perquè no es fossin destruïdes.
Mm-hmm. Clar,
no, crec
és diferent,
que no podem, no podem posar tot en la mateixa sac, perquè ens equivocaríem. És a dir, una cosa és l'expoli i l'altra és això, la compra amb les lleis de l'època, les lleis de patrimoni de l'època. Pensa que fins a l'any 1929 no hi ha una llei de patrimoni que protegeixi les obres d'art com la tenim ara, i aquest senyor legalment compra les obres i les trasllada a Nova York, entre altres coses fent una labor de mecenatge i de patrocini, perquè si no aquestes obres segurament doncs, haguessin desaparegut o s'haguessin doncs, disseminat i avui seria impossible reconstruir el conjunt com està.
Avui l'Artur ens ha portat dues propostes pel nostre museu imaginari que estem obrint a Nova York. Ara canviem de registre. New York is in New York without you, love. Perquè, clar, crec que no podíem marxar, Artur, sense passar pel MoMA.
Exacte, un dels grans museus juntament amb el Metropolitan de Nova York. El Metropolitan per l'art antic i el MoMA doncs, per l'art modern i contemporani.
I ens portes una obra de Jackson Pollock?
Sí, és un dels pintors que més m'agraden del moviment de l'abstracció, expressionisme abstracte, que és un moviment de postguerra en el que justament Pollock, juntament doncs, amb de Kooning i amb Gorky i amb Rothko, però Pollock s'inventa aquesta manera nova de pintar. Uh-huh. I aquesta manera és el que ell és el dripping, no? És aquesta mena doncs, de pintura que d'una manera gestual va llançant en el llenç. Ell creu que el pintor ja no ha d'estar treballant amb un cavallet, sinó que treballa al terra, quasi fusionant-se d'una manera orgànica amb la pròpia pintura, i on l'efecte de l'atzar, el que passa, tampoc utilitza elements convencionals del pintor, com pinzells, sinó que utilitza doncs, altres materials com espàtules i que no són propis, no eren pròpies de l'art. I llavors, a partir d'aquí doncs, construeix aquestes meravelloses composicions abstractes que són pràcticament hipnòtiques i que doncs, avui són obres mestres de l'art modern. Sens dubte.
L'art abstracte, Artur, és l'art més incomprès?
Possiblement perquè és difícil a vegades valorar-lo en relació doncs, al model. És a dir, està molt basat doncs, en la inspiració i en el gest. I moltes vegades és poc entès. El Pollock, el que és veritablement fascinant de Pollock és que s'inventa una manera nova de pintar i d'explicar la realitat. I a més el que m'agrada molt és d'on ve aquesta manera. Ell va estudiar amb Thomas Hart Benton i va començar els seus inicis. Són obres que ja tendeixen a l'abstracció, però que tenen alguns elements encara formals i que venen d'un estudi minuciós, obsessiu, de l'obra del Greco. És a dir, per entendre Pollock hem d'entendre el Greco. El millor deixeble del Greco va ser Pollock. I llavors això, si ho segueixes doncs estirant i sacsejant, doncs apareix Pollock, que és un artista meravellós, vaja, amb una capacitat d'emoció. La seva obra té una força. Quan entres en una habitació i hi ha aquests quadres, a més, de gran format, t'atrapen. Entres dintre, com ell entrava. Ell deia que la pintura havia de ser com una fusió del pintor dins de la pròpia matèria. I això ho trasllada molt bé a l'espectador.
Té títol aquesta obra, Artur?
No, mira, les obres de Pollock normalment són sempre composicions abstractes amb números, número 1, número 2, etc. I ell utilitza doncs, el que s'anomenava all over, és a dir, que tota la superfície del llenç, tota, era per treballar-hi. I allà doncs, hi havia incisions, hi havia tota mena, doncs, a vegades, si li podia caure doncs, sorra, etc. No? Aquesta manera de pintar, ahir que parlàvem de Barceló, doncs ell ho ha utilitzat també, no? Aquesta forma de tenir els quadres al terra, sense cavallet, i treballar-hi com si estiguessis cuinant una paella.
Doncs ja tenim el nostre museu imaginari obert a Nova York. Tindrem competència perquè n'hi ha molts, però sempre s'ha d'intentar. Gràcies, Artur.
I tant, gràcies, Xènia.
Fins la setmana que ve.